COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Molt bon dia, sóc la Mar Puerto, benvinguts a Herrera, COPE Catalunya i Andorra. I avui, malauradament, doncs, també hem de començar el programa parlant d'un altre incendi, aquest cop el de Paüls, que ha tingut un comportament bastant extrem i que continua actiu després d'una nit molt complicada en què el vent de mestral, amb canvis de direcció, ha avivat les flames. El foc ja ha cremat 2.899 hectàrees, segons el darrer recompte d'agents rurals, un terreny majoritàriament forestal, i el 30% de la zona afectada es troba al Parc Natural dels Ports. Unes 18.000 persones ja s'han vist també obligades a estar confinades i 5 persones han hagut de ser ateses, una d'elles un bomber, per un cop de calor, i una persona que va ser trobada inconscient a Paüls però que ja ha estat donada d'alta. L'orografia i el fort vent, com dèiem, amb ratxes sostingudes de fins a 90 km per hora, han dificultat les tasques dels 300 bombers que ja compten amb l'ajuda d'un centenar de militars de la Unitat Militar d'Emergències, la UME. A més, també s'ha activat el personal lliure de guàrdia dels bombers i sobre el terreny treballen ja també els mitjans aeris. Durant la nit s'ha produït l'obertura del flanc esquerre entre Xerta i Paüls, on el foc ha traspassat la carretera, i des de bombers confien que el canvi de vent previst a partir d'aquesta tarda ajudi en les tasques d'extinció. Ricard Álvarez, molt bon dia.
Què tal, Mar? Bon dia.
Clar, l'objectiu és estabilitzar l'incendi, evitar que travessi el riu Ebre i que entri a la serra de Cardona, i les causes del foc, doncs, també de moment es desconeixen, no?
Sí, de moment no se sap, el que sí que ha sigut una nit dura pel tema del vent. Recorda ja la setmana passada el gran incendi d'aquest estiu, el primer, de la Segarra, on el gran protagonista també va ser els forts vents que van impulsar molt el foc i que el feien pràcticament incontrolable. Doncs aquesta nit han tingut vents amb ratxes que han arribat als 90 km per hora i ha dificultat moltíssim el tema de controlar l'incendi. De fet, no s'ha anat a controlar perquè els bombers s'han dedicat sobretot a que no hi hagués baixes humanes. Han anat a protegir a les persones i clar, amb la gent amb les que compten, doncs no es pot fer res més, no? Ha estat una nit dura. I el tema del vent, sí que és veritat que on hi ha l'incendi, doncs hi ha uns canvis de vents que ja estan relativament pautats. És a dir, el cap de bombers ha explicat que s'està esperant el canvi de vent d'aquesta tarda, de primera hora de la tarda, i que això, amb matisos, pugui ajudar a controlar abans l'incendi.
A partir del migdia veurem com va avançant el vent, com va girant la marinada, com es va comportant, i a partir d'aquí farem un altre pla d'acció per la tarda, amb una altra situació que no té res a veure amb la d'ara, amb un vent de mestral, que passarem, doncs, a un vent d'un règim normal de marinades i terrals, i això ens permetrà, doncs, afrontar l'incendi de forma diferent.
Clar, deia matisos, perquè, per exemple, l'alcalde de Paüls, l'Enric Adell, ha dit que està preocupat per l'evolució del flanc dret de l'incendi, sobretot quan canviï el vent aquesta tarda, ja que llavors sí que podria empènyer el foc cap als nuclis de Paüls i Alfara de Carles. Per tant, aviam com va tot plegat. Les flames fins i tot sí que han saltat el riu Ebre i han entrat al terme municipal de Tivenys, però no han arribat al municipi. Com bé deies, l'afectació, poca broma, arriba ja a unes 18.000 persones, de molts municipis. I després, doncs, hi ha 104 militars de la UME que han vingut, els va demanar la Generalitat, han arribat aquesta matinada, han estat ja treballant coordinats amb els bombers, però n'hi ha 200 més si calgués. Per tant, veurem com va evolucionant tot plegat i si cal registrar, que vinguin més bombers. T'explico, Marc, també...
Sí.
Que hi ha un altre incendi, lluny, al sud de França, al sud-est, prop de la frontera amb Catalunya, a la zona de Perpinyà i Narbona. És un incendi que afecta ja més de 2.000 hectàrees, que ha afectat ja... 2.000 hectàrees, això són actualitzacions d'aquest matí, suposo que haurà augmentat, però tenen una cosa molt comú amb el de Tarragona i amb el de la Segarra de la setmana passada. tots tenen en comú que s'han trobat boscos amb baix manteniment, molt secs. França va tenir la setmana passada també la onada de calor, igual que nosaltres, arribant a temperatures de 40 graus, i per tant els incendis estan sent molt virulents. El de França hi estan treballant més de 1.000 bombers amb 270 vehicles terrestres i els està costant moltíssim de controlar-lo. Una de les afectacions que potser notem més és que l'autopista A9 està tallada a la zona de Narbona, que és la que després entraria a França i arriba fins a Barcelona, però perquè veguis que els incendis aquest any estan sent molt i molt virulents.
Sí, així és. Esperem que acabin estabilitzant-se, que els bombers els acabin controlant, i tant de bo, doncs, aquests dies no haguem de parlar de més incendis, no? Gràcies, Ricard.
Fins ara, Mar.
I precisament, doncs, volem parlar amb una persona afectada d'aquest incendi. Ell és el Marc, és propietari del bar Lo Nou Café Nou de Paüls i està confinat. Marc, molt bon dia.
Hola, bon dia.
Bon dia per dir alguna cosa, no? Perquè sí, teniu aquest incendi a sobre i esteu confinats, oi?
Sí, estan confinats, però nosaltres ens va agafar fora del poble perquè el dilluns tenim tancat per festa i estàvem fent unes gestions per Tortosa i bé, doncs ens va agafar que ja no podíem tornar a pujar.
Uh-huh. Com heu viscut l'incendi en les últimes hores?
Pues, la veritat és que molta angoixa, perquè primer perquè no estem amb la família, no estem amb els nostres, estem aquí baix i per una altra banda perquè veiem que avança molt ràpid. Uh-huh. I que s'està menjant tot.
Ha afectat a carreteres, ha afectat a diferents punts, no? No sé vosaltres al bar exactament on el teniu, si des d'allà heu pugut veure el fum, si us ha arribat...
Nosaltres, clar, com que estem a Tortosa, tot el que hem vist són imatges del grup que tenim de la colla del poble. I la cosa és que clar... El poble, per sort, no han arribat al foc, així com a Xerta sí que ha entrat quasi pràcticament a dintre del poble. Uh-huh. En altres no, ens han envoltat les muntanyes, diguéssim.
Us han protegit en aquest aspecte. I ara què s'espera? Què creieu que passarà? Està previst que s'aixequi el confinament? Com ho esteu vivint ara, en aquests moments?
Pues a l'espera de que ens diguin alguna cosa, però bé, les prediccions del temps estan dient que fins a la tarda no canviarà el vent i no afavorirà una mica les tasques dels bombers, així que així anem.
Per sort, dius, no, que vosaltres esteu bé, no? Que no us ha passat res. El bar l'heu pogut obrir? No, imagino
no,
que no.
És que no podem anar al poble.
No podeu anar al poble, no podeu fer absolutament res.
Res.
Clar. Sí, sí. Una situació complicada, no? Aquest estiu ja portem uns quants confinaments, uns quants incendis, sí. Esperem que no vagin a més, no? Però aquest de Paüls, doncs, està agafant també bastanta força. Marc, de l'un nou Café Nou, esperem que pugueu recuperar la normalitat el més aviat possible i moltes gràcies per atendre'ns.
Gràcies a vosaltres.
I precisament, doncs, d'aquest tema continuem parlant, perquè l'actual onada de calor ha disparat, com esteu veient, els riscos i incendis forestals a Catalunya, activant el Pla Alfa en nivell 3 a 163 municipis de 22 comarques. Davant d'aquesta situació crítica s'estan implementant també noves mesures preventives i destaquen, per exemple, 6 càmeres d'alta resolució instal·lades al campanar del Matret, al sud del Segrià. Aquestes càmeres, les primeres del Pla de Lleida, permeten una vigilància de 360 graus sobre 12.000 hectàrees, facilitant d'aquesta manera una detecció ràpida de focs en zones d'orografia complexa i de difícil accés. La seva funció és vital per l'actuació immediata dels bombers i dels agents rurals, ja que arriba aviat a un incendi és crucial, com podeu observar, per evitar les seva propagació incontrolada. D'aquesta manera podrien evitar-se molts d'aquests incendis i qui sap si avui estaríem parlant de l'incendi, per exemple, aquest de Pauls. Sobre el tema, sobre aquesta instal·lació d'aquestes 6 càmeres, en parlem amb el president de l'Agrupació de Defensa Forestal, l'ADF, amb el Gerard Jové. Gerard, bon dia.
Bon dia.
Clar, parlem d'aquestes 6 càmeres d'alta resolució per controlar aquests incendis. Una prevenció útil, no?
Sí, sí, molt útil, perquè cada vegada està tot més complicat, cada vegada hi ha menys camps treballats, i aquí bueno, hi ha una continuïtat de massa forestal que és enorme. Uh-huh. I hem mirat de ficar aquestes càmeres, doncs, pel que diu vostè, per poder detectar l'incendi ràpid, perquè com més ràpid el detectes, més aviat se pot apagar.
I com va sorgir la iniciativa d'instal·lar aquestes càmeres al Matret i quines han estat les principals dificultats en la seva implementació?
Bueno, això és... En reunions del secretariat d'ADF, pues, allí t'expliquen moltes coses, i si estiguis a les reunions, pues, és la manera que te l'enteres de les coses. I allí un dia va sortir el tema que ficaven càmeres i que pues, per vigilància... Que el secretariat té a Torreferrusa un control i d'allí les està controlant. Aquestes càmeres, bueno, jo vaig anar a una reunió, vaig escoltar això, vaig veure que era interessant i vaig mirar de ficar-les aquí al Matret. Vaig parlar amb el bisbat, vaig parlar amb el mossèn, l'Ajuntament, bueno, i aquí pues, hi ha hagut moltes contemplacions, moltes complicacions, perquè jo ja volia que estiguessin ficades l'estiu passat. I, bueno, s'ha anat complicant i hem tardat un any, que jo no puc entendre com una cosa d'aquesta importància, que veig que és molt important per evitar un incendi, que et fiquen tants peros i que hi ha problemes i tot. Bueno, al final les han muntat i aquí estem. Vostè ha dit que 12.000 hectàrees i jo li podria dir que mils i mils i mils, molt més d'hectàrees, perquè d'aquí estem controlant el terme Fraga, que és de la província Huesca, Micrança i Faió, que és de Saragossa, eh? Tota la part de la Pobla, Villalba i tot que és de Tarragona, Flix, que també és de Tarragona, després... La Granadella, part de Bovera, Llar de Cans, Maials, Termes Serós i tot el terme del Matret. Tot això ho controlen aquestes càmeres. Tot. I això és superimportant perquè el Matret és el punt més alt del Segrià i a part 25 metres del campanar, doncs vostè imagina el que es pot arribar a veure aquí.
Uh-huh. I més amb la situació en la que ens trobem, no? Que dia sí, dia també, tenim nous incendis arreu de Catalunya, no? Per tant, bueno, parlem d'una situació crítica aquest estiu, senyor Jové.
Jo crec que molt crítica perquè s'està bé. L'incendi de la setmana passada, el que està ara aquí als ports, bueno, a tope, és descontrolat. El temps ha canviat molt. Avui fa calor, demà fa un aire que no pot anar, ve l'aire d'aquí, ve l'aire d'allà. És que per molts efectius i molta gent que hi ha, jo, no ho poden controlar. Ja fan més del que poden i no ho poden controlar. Els mitjans aèris molts dies no poden volar, per les dificultats de temperatura, de canvis d'aires... Bueno, està tot molt complicat, molt complicat. Quina... No sols aquí al Matret,
sí.
No sols aquí al Matret, a tots els llocs. Ja ho pot veure a les notícies.
Sí, sí, sí. Així és. A banda de la videovigilància, no, de la que estem parlant, quines altres mesures de prevenció i manteniment del territori serien essencials des de la perspectiva vostra, no, d'ADF, per afrontar aquest risc d'incendis?
Bueno, la prevenció és molt important. La prevenció és molt important perquè l'any passat vam tindre una subvenció de la Diputació i vam fer obertura de camins, arranjament de dipòsits i tot. I a part, l'Associació de Caçadors del Matret ens va donar diners l'any passat, 6.000 euros, per poder continuar a acabar aquests camins. Les càmeres del campanar les ha pagat l'Associació de Caçadors del Matret. Aquí heu de veure que no hi ha cap subvenció per ficar càmeres, una cosa tan important com aquesta. No et donen una subvenció. Les ADFs estem lligades a subvencions i hem d'anar demanant, com si anessis a demanar, com si fos un pobre que va demanar calés, que vos podríeu donar això per ficar les càmeres i al final, doncs, mira, el poble és el poble i t'ajuden i tot. Però la Societat de Caçadors ha estat fent un pas molt important, tant l'any passat en obertura de camins, com aquest any han pagat el 100% de les càmeres, que hem pujat 5.800 euros d'aquestes càmeres. Mm-hmm. He ficat unes càmeres, les més potents que hem trobat, perquè es pugui veure, bueno, l'altre dia vam fer la inauguració i en una pantalla gran ampliaven i veien, bueno, barbaritats que ni se ho creien tampoc que es pogués veure tant.
Clar.
I aquí si no es fa prevenció no hi ha res a fer. Vam aprofitar els camins que abans tallaven els pins i pujaven pins tallats, Pues aquests camions els mirem d'obrir, arreglem dipòsit. Aquest any no hem rebut la subvenció de la Diputació, ja ho vaig dir l'altre dia, no l'hem rebut, són 20.000 euros. L'havien de rebre ara a final d'any, han dit que tampoc. La donaran l'any que ve, un any perdut. A veure si l'any que ve m'ho donaran 40, 20 d'aquest any i 20 de l'altre. Segur que no, un any que haurem perdut. La subvenció de compra de maquinària l'havien de traure el maig. Al maig no l'han tret, problemes de no sé què. Al juny no l'han tret, problemes de no sé què. I estem al 8 de juliol. Tampoc no la tenim de moment. L'única subvenció que tenim aprovada és la que ens dona la Generalitat cada any, que és per gastos fixos i manteniment de maquinària. Aquesta està aprovada, però tampoc no l'hem cobrat. Així que l'hem cobrat un euro. Gràcies a la Societat de Caçadors que ens ha donat això i encara ens continua donant fins que diu prou.
Per tant, les administracions públiques, en aquest cas, sens dubte, opina vostè, no?, que haurien de tenir un paper més actiu, no?, perquè ja m'està explicant que ni un euro heu rebut i tot ho heu hagut de fer vosaltres, no?
Claro, claro. És que jo, vostè mateix, me fa esta entrevista de les càmeres, tothom que va vindre l'altre dia va veure que era una cosa tan important
tant,
que es pugui vigilar, pues, i l'administració no se'n dona compte d'això. Estan tirant calés en coses que no tenen cap importància de res i no se'n donen compte que això és una cosa que l'haurien de subvencionar ells. Si n'hi hauria d'haver... Mira, unes càmeres s'haurien de solopar les altres i tota Catalunya, jo parlo de Catalunya, és igual, inclús tota Espanya, podem parlar, hauria d'estar plena de càmeres d'aquestes. Ja que mos han tret les persones que vigilaven, perquè aquí teníem tres persones assegurades tot l'estiu, va durar uns anys que estaven aquí patrullant en zones... Pues podia fer foc, vull dir, en zones així una miqueta d'estratègia per controlar que no hi hagués incendis i tot, i eren tres persones del poble, pues, si em feia falta del poble del costat, i patrullaven tot l'estiu en un cotxe que tenia una DF i un cabirol, que és un remolc que va al darrere, amb 500 litres i una motobomba, i patrullaven. Pues ja mos ho van traure, venga, menos gastos. I el que fan és anar a menos, no a més, van a menos.
I quin missatge em voldria transmetre, si pot ser, tant administracions com a la població en si, no?, sobre la importància d'aquesta responsabilitat en la prevenció d'incendis, especialment en zones com aquestes. Quin missatge creu que podria realment agafar importància, no?, perquè comencin a actuar?
Jo crec que si l'administració no s'espavila, aquí no hi podem fer res a los incendis. Vostè pot mirar ara l'incendi de Tarragona, la gent que arriba a treballar, i està tot descontrolat. No hi ha accessos, no hi ha res, i això és superimportant, que es pugui accedir, que la gent pugui treballar en seguretat. Quan te'n dones compte ja hi ha dues persones mortes, quan te'n dones compte n'hi ha cinc, quan te'n dones compte n'hi ha quatre. Jo, per desgràcia, aquí un dels millors meus amics va morir a Horta de Sant Joan. Són incendis descontrolats. I aquí l'administració s'hauria d'evocar, però molt seriosament. Aquí el Matret, el dia que hi haurà l'incendi, se cremarà 25-30.000 hectàrees, però així. És que se pot arribar a cremar això. I no li donen importància a res. Jo crec que pensin, si es crema, que es crema. Jo crec que això, si es crema, que es crema. Però si no s'espavila l'administració, estem perduts tots. Tots estem perduts.
I el dia que passi es posaran les mans al cap, no?, quan hagués pogut ser una cosa evitable, potser, no?, d'alguna manera.
Després dirà, no m'ho pensava. Però no serà perquè no els haguessin avisat, eh? No serà perquè no els haguessin avisat. Jo ara fa 4 anys que estic de president a l'ADF, però jo és que des del 2009 que tinc el carnet groc de l'ADF per accedir als incendis. Abans del 2009. El primer em va caducar el 2009. I fa molts anys que estic aquí a l'ADF, i fa molts anys que els avisem. I abans te donaven material, te donaven maquinària, et donaven de tot. Ara no res. Vols comprar una camiseta que val 22 euros? Te'n paguen 15. I la diferència, qui la pagui? Nosaltres de la butxaca no en podem ficar de calés. Tenim un magatzem per guardar tota la maquinària. 5.000 euros a l'any. Mira, l'Ajuntament ens ho ha de pagar. Vull dir, hem d'anar a buscar a tots els llocs calés, perquè no podem... Què has de fer? Tens tractors, tens maquinària, cops ho has de tindre al carrer? No, a llogar un magatzem, a pagar l'Ajuntament, a arreglar camins, a pagar el coto, a ficar les càmeres, a pagar el coto de casa. Què fa l'administració? Què fa? Jo estic esperant una subvenció de 20.000 euros. N'estic esperant una altra que no sé quan serà per maquinària. I estem a mig juny. Ara hem d'arribar a les subvencions. No podem arreglar camins, pel que ha dit vostè antes, perquè està en perill d'incendis i les màquines no poden treballar. Quan mos donaran estos calés? Quan hi haurà passat tot l'estiu? Sí, mos donen, perquè de moment han dit que enguany no sortirà aquesta subvenció. Que l'any que ve sortirà i que a la millor hi ficarien algo més damunt. No algo més. Si aquest any no havien de donar 40, 20, l'any que ve que me'n donen 40. Però no ho faran, això. Me'n donaran 25 i se n'estobiran 15.000 de cada dia. Això és el que faran.
Doncs, Gerard Jové, president de l'Agrupació de Defensa Forestal, moltes gràcies, molt amable, per parlar
jo, la veritat,
amb nosaltres.
Estic molt indignat i estic...
Sí, normal, eh? Normal.
T'agafa ganes de plegar, però mira, jo m'estimo molt el terme, a part soc caçador i voldria que això es vingués d'arreglar de la manera o altra.
Tant però... de bo que sí. Tant de bo que sí, senyor Jové, moltíssimes gràcies per parlar amb nosaltres, per compartir la vostra història. Tant de bo no hi hagi un ensurt com els d'aquests dies, no, que tenim a sobre amb tots aquests incendis. I aquestes càmeres que heu posat, que segur que tindran un bon resultat i que ajudaran en aquest sentit, doncs tant de bo també funcionin bé i vagin bé i evitin una mica aquest risc, aquesta perillositat d'incendis. Moltes gràcies.
Moltes gràcies a vostès. Bon dia.
Herrera a COPE.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
COPE Catalunya i Andorra.
Necessites comprar o llogar una cadira de rodes? Gracare, 93 568 57 33. Som especialistes en cadires manuals, elèctriques, plegables, caminadors i scooters. A Gracare també trobaràs llits articulats, grues i altres productes per la gent gran. Acceptem receptes de CatSalut i mútues. Ens trobaràs a Barcelona, carrer Entença 165, ara també a Rosselló 157, just davant Metro Hospital Clínic, i a Terrassa, carrer Jaguar 64. Informa't al 93 568 57 33.
Una vida sexual satisfactoria es sinónimo de estabilidad en la pareja. En Clínica Masculina Europea tratamos con los métodos más modernos la disfunción eréctil, eyaculación precoz o la falta de deseo. Centro de referencia en Barcelona y Girona, especializado en disfunciones sexuales masculinas. 93 219 30 60. Clínica Masculina Europea. 93 219 30 60.
Els peus són imprescindibles per a la salut del teu cos. El Col·legi Oficial de Podòlegs de Catalunya compta amb els millors especialistes per diagnosticar i tractar els teus peus. Col·legi Oficial de Podòlegs de Catalunya. Els teus peus en bones mans. Més informació www.podocat.cat.
¿Te lo ha contado Carlos Herrera o te lo han reenviado?
Contándole las cosas que...
¿Lo ha dicho Pilar García Muñiz o es una fake news? La radio es la verdad que nos hace libres. Y la nueva radio es COPE. Y COPE es la nueva radio de la revolución tecnológica online. La de los nuevos avances, como la inteligencia artificial. Descúbrela y aprende con los mejores comunicadores en el Máster Universitario en Radio COPE de la Universidad CEU San Pablo y Fundación COPE. Con 2 años de formación y prácticas remuneradas durante el segundo año. Máster Universitario en Radio COPE. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91 828 39 30.
Tastar nous sabors, passejar per carrers plens d'història i de cultura, pedalar entre el mar i la muntanya, desconnectar per tornar a connectar sense anar més lluny. Descobreix els millors plans de les comarques de Barcelona a barcelonaesmoltmes.cat. Diputació de Barcelona.
Herrera a COPE.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Te confieso que soñé con un verano eterno. Por un mes cerquita de tu pelo. Cierro los ojos para verte de nuevo.
I hoy nos acompaña la doctora Judith Jaramago, ginecóloga y obstetra con más de 15 años de experiencia, formada en el Hospital Vall d'Hebron y directora médica del Centro We Woman Excellence, un espacio que acompaña a las personas en el cuidado integral de su salud y bienestar físico y emocional a lo largo de las distintas etapas de la vida. En We, la calidad médica y el trato humano son pilares de una atención verdaderamente integral. La doctora Jaramago está especializada en el seguimiento de embarazos de alto y de bajo riesgo, en partos humanizados y también en el acompañamiento tras experiencias traumáticas previas, así como en todas las etapas de la mujer, de la adolescencia hasta también la menopausia. Doctora Jaramago, bienvenida.
Muchísimas gracias.
Gracias por venir. Años de experiencia, muchas historias también detrás, ¿no?, de cada mujer. Y se habla cada vez más del parto humanizado, pero ¿qué implica realmente acompañar un embarazo de forma humana y también respetuosa?
Bueno, pues yo creo que para poder acompañar un embarazo de forma humana y respetuosa es básico poner a la mujer en el centro, ¿no? Y esto parece muy fácil, ¿no? Pero podemos caer en el error de ver cuando entra una embarazada por la puerta, pues pensar, esta embarazada está de 16 semanas y rápido le tengo que hacer esto, estas pruebas, le tengo que solicitar la otra prueba y no humanizar a esa embarazada. Esa embarazada pues puede ser María, puede ser Rita, puede ser Pili, y evidentemente vamos a seguir un protocolo que es el que nos marca y el que sabemos por evidencia científica que nos va a mejorar los resultados perinatales, pero cuando yo tengo que solicitar una eco morfológica, por ejemplo la de las 20 semanas, que vamos a mirar que el bebé esté completamente bien formado, que no haya malformaciones, pues no es lo mismo pedirle a María esa prueba, que es su primer embarazo y que va con mucha ilusión, que pedírsela a Rita, por ejemplo, que Rita pues es un segundo embarazo y en su primer embarazo pues estuvo con, en la ecomorfológica le diagnosticaron un problema al bebé, ¿no? Por ejemplo, un problema cardíaco. Pues efectivamente la prueba la vamos a solicitar igual, pero el conocer las historias personales de cada una hace que a la hora de explicarles y de decirles la importancia de una prueba, no vamos a dar la misma información. Esto es un poco la parte más humana, ¿no? Es decir, que tenemos que conocer a cada una de nuestras pacientes. Y en otro ejemplo diferente, ¿no? Pues claro que tenemos que recomendar una dieta saludable, y a todas las vamos a recomendar, pero no es lo mismo una mujer que ya sabemos que es vegana, por ejemplo, a una mujer pues que toma una dieta mediterránea y desde hace muchos años, o una mujer que te dice, Judith, como mal, ¿no? Y pues efectivamente hay que darle ayudas, herramientas, y conociendo bien a esa mujer al final podemos darle los consejos específicos para esa mujer en concreto, ¿no?
De hecho, muchas futuras madres viven esta etapa con ilusión, pero también se esconden detrás muchísimos miedos, muchísima ansiedad, preocupaciones, ¿no? A nivel psicológico es importante también acompañarlas, ¿no? ¿Y qué recomiendas? ¿Qué herramientas les dais?
Bueno, lo primero, explicarles que es normal, ¿no? Que en un proceso de embarazo, que al final pues está esta ilusión, se puede mezclar con ciertos miedos, ¿no? Cada una lleva su mochila a la espalda, ¿no? Y pues lo que queremos transmitir siempre es que verbalicen eso que están sintiendo, validar esas emociones que sienten, que está bien que sientan. ¿Y dónde lo van a validar? Pues bueno, con la pareja, lo van a explicar probablemente en el entorno, pero yo, para mí es clave que lo expliquen también a nivel de los profesionales de confianza, ¿no? ¿Por qué? Pues porque saber que esa mujer tiene miedo, por ejemplo, en el día del parto, a un posible fórceps, porque en su familia hubo una experiencia traumática, pues esto es importante, porque a la hora de acompañar luego en el parto, eso lo tienes ahí, claro, lo sabes y lo vas a acompañar diferente, ¿no? Entonces, por eso digo que al final el que haya ciertos miedos es normal. Les diría también que se informen, importante la información. También es verdad que vivimos en un mundo con excesiva información a veces, no todas las fuentes son fiables.
Pero a veces también asusta.
Sí, a veces asusta también, o sea, por eso que al final también es, bueno, informarse y luego yo creo que tener un profesional al lado que te acompañe y te vaya guiando. Y esos miedos a veces también, ¿no? Que has leído, Judith, que he leído, que, bueno, pues tiene base o no.
Al final el profesional lo sabe, ¿no? Y puede darte la información verídica 100%, ¿no?
Exacto, o sea, bueno, acompañamos también en esa información que a veces les llega y cómo hay que gestionarla.
Claro, claro. Estamos, eso sí, en pleno verano, el calor es insoportable ya. ¿Qué cuidados específicos recomiendas a las embarazadas durante esta época del año? Porque no es lo mismo que te coja el embarazo en invierno, no, que en verano, con todo el barrigón que no puedes con tu vida, ¿no? A mi madre le tocó y por eso siempre me lo dice, me dice, Mar, nacer en septiembre fue horroroso.
Sí.
O sea que...
Efectivamente, o sea, yo creo que, y más, ¿no?, con los pasos de los años, el cambio climático, cada vez tenemos, ¿no?, más calor, temperaturas más altas. Entonces, efectivamente, lo que hay que entender también es que los cambios fisiológicos del embarazo, o sea, en la embarazada, al final hay unos cambios fisiológicos que hace que se adapten peor a las altas temperaturas. Entonces, no voy a decir nada nuevo, no voy a descubriros nada que no sepáis, pero que a veces, aunque lo sepamos, no lo ponemos en práctica. Esto lo veo yo en la consulta, ¿no? Es decir, hay que hidratarse bien, pues beber de litro y medio a 2 litros. Pero cuando tú le dices, sí, ya bebo bien, ya, pues vamos a cuantificar, te das cuenta que muchas pues están bebiendo 800 mililitros. No, hay que hidratarse bien. Hay que efectivamente evitar las horas de máximo sol. no exponerse, también la protección, ¿no?, a nivel de ropas ligeras, a nivel de protección solar. Recordad también que las embarazadas, el sol no nos va bien, sobre todo por un tema hormonal, que pueden aparecer manchas, claro, manchas que después pueden costar, ¿no?, de marchar. O sea que realmente esto sería básico. Otra cosa que les pasa a las embarazadas en este tiempo es el hinchazón de pies, y ahí pues hidratarse bien, caminar, mantenerse activa, y masajes de drenaje linfático. Yo esto soy muy fan, siempre, ¿sí, no?, recomendadísimo.
Sí. Cada vez son más, además, las mujeres embarazadas que lo hacen. Y en general, durante todo el embarazo, hay cosas, imagino, que se mantienen, ¿no? Pero ¿qué otras recomendaciones también son necesarias?
Bueno, pues efectivamente seguir los controles del embarazo que están pautados, hay que seguirlos. Los hábitos de salud, que a veces nos olvidamos y pedimos cosas pero a veces la alimentación saludable, los hábitos de vida, o sea, el ejercicio físico, dormir bien, gestión del estrés, o sea, todo esto recomendaría que nos pusiéramos en esta etapa, ¿no? Que realmente es una etapa muy bonita, que a veces la vemos como un mero trámite para tener a nuestro bebé, pero es una etapa que nos prepara. O sea, las mujeres cambiamos muchísimo durante el embarazo, y yo creo que ahí es importante transmitir esto, ¿no? Que hay que cuidarse, pero que hay que transitar ese embarazo desde la parte física y después desde la parte emocional, lo que hablábamos antes, o sea, validar los sentimientos y acompañar en cada mujer lo que vayamos viendo que necesita más. Una será más la parte física, una la alimentación, otra la parte más emocional. En cualquier caso, sostener a todas las embarazadas, cada una diferente.
Uh-huh. Y para terminar, doctora, ¿qué mensaje le gustaría dejar a quienes nos escuchan y están esperando un bebé?
Bueno, pues lo primero que les diría es que lo están haciendo bien. Vivimos en una sociedad de autoexigencia máxima, sí, y entonces parece que, a pesar de que todavía no es suficiente, ¿no? Y esto, bueno, que lo están haciendo bien, que no hay un embarazo que se viva de forma perfecta, que cada embarazada tiene que encontrar su manera de transitar, que eliminemos un poco la culpa esta que nos persigue muchas veces a las mujeres, y que disfruten, como digo, de ese tránsito a la espera
del proceso.
Pasa que es verdad que a veces es difícil, pues porque no te encuentras bien, porque en el primer trimestre tienes náuseas, porque en el tercer trimestre la ciática, no puedes dormir. Entonces, que esto no nos tape la parte esta más bonita de pues conectar con el bebé, ir preparando, ¿no?, la maternidad, irnos formando, y que disfruten, les diría.
Pues doctora Jaramago, muchísimas gracias por compartir con nosotros esta mirada tan necesaria y tan cercana también, ¿no?, que a veces se nos olvida la parte profesional, ¿no?, y se separa mucho de la parte personal, y en este caso juntar las dos es lo más importante y lo más bonito, sobre todo, ¿no?, para estas familias y para estas mujeres que están embarazadas. Muchas gracias por venir.
Muchísimas gracias a vosotros.
Aquest sempre és un tema d'interès de que parlar, i ara a l'estiu doncs encara més motiu, no? I després de la publicitat parlarem d'Inscor, no?, també d'un altre tema completament diferent, també lligat a la salut. Pero avanz, unos anuncios y turnem.
Estás escuchando Herrera en COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Carlos Herrera.
¿Te ha dado la exclusiva Paco González o te lo han reenviado? ¿Te lo ha contado Juanma Castaño o es una fake news?
Son informaciones contrastadas.
Únete a la revolución tecnológica online del periodismo deportivo. El de los nuevos avances, como la inteligencia artificial. Máster de formación permanente en periodismo deportivo de la Universidad CEU San Pablo y Fundación COPE. Con 3 meses de prácticas. Recuerda, máster de formación permanente en periodismo deportivo. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91-828-3930.
Oye, me preocupa que alguien pueda meterse en nuestra casa de la playa.
Pues tranquila, porque la alarma antiocupación de Securitas Direct puede detectar al intruso antes de que entre, para dar aviso a la policía en caso de intento de intrusión.
Ah, por eso veo tantas placas vuestras en la zona donde veraneo.
Claro, porque después de las vacaciones se quedan vacías durante mucho tiempo. Por eso siempre recomendamos poner nuestra alarma.
Alarma conectada.
Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct con cerradura inteligente. Llama al 900-666-777.
Las ofertas solo 3 días en frescos duran eso, solo 3 días. Por eso son tan buenas. Y salen todos los martes y viernes. Y hay que estar atento para llevarse, por ejemplo, y solo hasta el jueves, salmón noruego ASC de pesca sostenible al corte a 11,95 euros el kilo. En tienda, web y app.
Supercore, Hipercore y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy?
Precios válidos en Península y Baleares.
Migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Y hoy, como cada semana, hablamos de INSCOR con el doctor Bertolino. Doctor, muy buenos días.
Buen día, ¿qué tal? ¿Cómo está?
Claro, hoy hablamos, vamos a empezar por lo esencial, ¿no? Hablamos de lo que es un infarto de miocardio, ¿no? ¿Qué es exactamente?
Claro, siempre hablamos de infarto. El infarto de miocardio es cuando una arteria del corazón se obstruye parcial o totalmente, e impidiendo que el flujo de la sangre llegue al músculo del cardíaco, el llamado miocardio. Y esta falta de oxígeno produce que se mueran las células. Esto también se llama necrosis. Esto si no se actúa a tiempo. Y muchas veces, como las células del corazón son parecidas a las neuronas, no se puede recuperar. Por eso es clave siempre tratar de conocer los síntomas lo antes posible para anticiparnos.
¿Y cuáles son los síntomas más frecuentes?
El síntoma clásico es el dolor o malestar torácico, que muchos lo describen como una presión, o la palabra más usada es opresión o un peso en el centro del pecho, que se puede ir al brazo izquierdo, hacia la mandíbula, hacia el cuello, hacia la zona dorsal. Y esto puede durar varios minutos. Cuando son más de 15, esto es significativo. No se alivia con el reposo y muchas veces viene acompañado de otros signos como falta de aire, sudor frío, náuseas, vómitos. Pero esto sucede en menos del 40% de los casos.
Sí que es cierto, ¿no?, que no todos los síntomas son iguales y que incluso a veces pueden ser silenciosos, ¿no?
Exactamente. Hay que tener presente que estos síntomas pueden variar, a veces en mujeres, pero más que nada en personas mayores y en pacientes diabéticos. En ellos el infarto se puede manifestar de una forma más atípica, como puede ser dolor epigástrico abdominal, falta, una fatiga muy intensa, malestar general, pero que sea muy marcado, incluso falta de aire, ¿no? En ellos siempre tenemos que insistir que ante cualquier síntoma inusual que genere preocupación a cualquier persona, es preferible consultar al médico de inmediato.
Y entonces, actuar rápido, digamos, es la mejor solución, ¿no?
Sí, hay un dicho en cardiología que el tiempo es músculo, músculo cardíaco en este caso. Cada minuto que pasa hay que restaurar el flujo de sangre del corazón porque el tejido cardíaco se va perdiendo. Si un infarto se trata rápidamente, hoy en día lo que llamamos angioplastia, que es el cateterismo y colocar un stent, o una medicación muy específica en aquellos lugares que están alejados de hospitales de gran población, se puede salvar una parte del corazón y reducir el riesgo de las complicaciones. Porque un infarto puede tener complicaciones graves, como insuficiencia cardíaca, arritmias, la muerte. Uno no entiende a veces esto, pero la mortalidad de un infarto es de un 7 a un 12% aproximadamente en un país desarrollado que tiene todo, y esto se eleva a un 15 o un 20% en los países que no tienen un buen sistema sanitario. Por eso, ante la duda, es mejor llamar al 112 o acudir a urgencias, y es preferible estar en una urgencia un par de horas y que sea todo normal, el electrocardiograma, las enzimas del corazón llamadas troponina y todo, antes que tenga una complicación para toda la vida.
Entonces, actuar rápido es importantísimo y, sobre todo, también no subestimar los síntomas, doctor.
Claro. El infarto no siempre es como en las películas o en las series de televisión, que es algo dramático, que produce muerte súbita y todo eso, ¿no? Muchas veces da señales más sutiles. Hay que escuchar al cuerpo, esto creo que lo menciono siempre. Hay que conocer los factores de riesgo cardiovasculares, como es la hipertensión, diabetes, fumar, tener colesterol alto, ser obeso, sedentario, porque esos pacientes tienen mucha mayor probabilidad de tener un evento de estos. Y es lo más importante, actuar rápido, porque esto nos puede dar rápidamente la diferencia entre la vida y la muerte. Sé que suena medio fuerte, pero es así. Y sobre todo, nunca autodiagnosticarse o esperar que pase. O sea, uno ante una duda es preferible ir al hospital.
Claro. Pues, doctor Bertolino de INSCOR, muchísimas gracias por hablar con nosotros del infarto de miocardio tan común, ¿no?, y tan importante, sí. Sobre todo saber lo que hay que hacer y cómo actuar. Gracias.
Vale, de nada. Hasta luego.
¿Te lo ha contado Carlos Herrera o te lo han reenviado?
Contándole las cosas que...
¿Lo ha dicho Pilar García Muñiz o es una fake news? La radio es la verdad que nos hace libres. Y la nueva radio es COPE. Y COPE es la nueva radio de la revolución tecnológica online. La de los nuevos avances, como la inteligencia artificial. Descúbrela y aprende con los mejores comunicadores en el Máster Universitario en Radio COPE de la Universidad CEU San Pablo y Fundación COPE. Con 2 años de formación y prácticas remuneradas durante el segundo año. Máster Universitario en Radio COPE. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91 828 39 30.
Y ara arribem a la una. Estem a punt d'arribar a la una. Després d'arribats a migdia parlarem, atenció, dels poquíssims, podem dir, lavabos públics que hi ha a ciutats com Barcelona i la dificultat que s'hi suma també a l'hora de trobar-los. Moltes vegades és com buscar una agulla en un paller I les persones que tenen necessitats especials d'anar als lavabos molts cops, doncs ho tenen molt difícil. Parlarem d'això, ara arribem a la una i et continuem explicant tot el que t'interessa a Mediodía Cope amb Jorge Bustos i Pilar Cisneros. Ordenem una miqueta els papers i tornem.